Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Condemna a les Balears per l'intent d'assassinat masclista de la matinada passada a Costitx, a Mallorca. Desenes de persones es varen concentrar a nit en aquest municipi, també a Alaró, per rebutjar l'apunyalament d'una dona de 35 anys, presumptament per part de la seva exparella. La víctima està ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Son Espases, però està fora de perill. L'agressor, per part seva, està detingut a l'Hospital d'Inca, on el varen ingressar després d'autoagredir-se. L'home que vivia a Alaró tenia una ordre d'allunyament de la víctima. Maria José Busquets és la portaveu de l'Associació Dones en Dansa de Alaró.
Estem consternades de que el terrorisme masclista ens hagi copejat d'aquesta manera i tan a prop, i que realment volem deixar molt clar que això no és una xacra, és un problema social greu.
És dilluns, 1 de desembre. Aquesta jornada també parlam dels retards en el pagament dels subsidis de l'atur a les Balears per part del CP.
El motiu és el volum de feina que té el Servei Públic de Treball després de l'estiu en l'increment de les peticions de subsidis. La presidenta del Comitè d'Empresa reconeix que les plantilles són insuficients i que hi haurà persones que no cobraran fins passat Nadal.
Estamos cogiendo los últimos 15 días todas las solicitudes de la gente que viene manualmente, porque no hay ningún programa informático que funcione.
I més d'un miler de treballadors autònoms es manifesten a les Balears per demanar millores.
Segons la Policia Nacional, a Palma han participat en la protesta 650 persones, mentre que a Eivissa ho han fet el mateix nombre. El col·lectiu reclama unes millors condicions pel que fa a les persones a les prestacions socials. Aquesta convocatòria s'ha fet també a una vintena de ciutats espanyoles.
I també aquest diumenge més de 40.000 persones, segons la delegació del govern, 80.000, segons el Partit Popular, s'han aplegat a Madrid contra el govern de Pedro Sánchez.
Estaven convocats pel PP. El president de la formació, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a demanar eleccions avançades per la corrupció que suposadament esquitxa el PSOE.
Ni un dia més de abuso, ni un dia més de mentiras, ni un dia més d'impunitat, ni un dia més de corrupció, ni un dia més de este gobierno, porque ellos han perdido la vergüenza. Pero España no ha perdido la dignidad.
A l'acte també hi va participar la presidenta del govern, Marga Proens.
I avui, en el Dia Mundial de la Sida, vos acostam una història de vides, el testimoni d'en Ramon, un jove que va saber fa 3 anys que era seropositiu.
El primer any és un poc la incertidumbre, què pot passar, què no pot passar, les analítiques, que tot vagi bé amb el medicament per ser indetectable, i quan és el procés del primer any, en cuanto a medicación, se supera, es todo maravilloso.
Vos explicarem la seva història d'aquí uns minuts. Recordem que a les Balears l'any passat es varen registrar 97 nous contagis de sida i es va assolir la taxa més baixa de la història, amb 7,87 casos per cada 100.000 habitants. I en els esports, el Mallorca tanca la jornada a només un punt del descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Després de l'empat contra l'Osasuna, el conjunt vermell suma 13 punts, un més que el Girona, que marca el descens i que a nit va empatar un contra el Real Madrid. Ara el conjunt d'Arrasate afronta la Copa del Rei. El Mallorca visitarà demà a les 7 al camp del Numància. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma visita avui a les 8 del vespre a la pista del Santa Coloma en partit avançat de la 13a jornada. Aquest partit, com sempre, el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio.
I sàpiguen quin temps tindrem aquest dilluns després d'una matinada inestable a les Balears. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui iniciem l'hivern meteorològic amb unes condicions bastant tranquil·les. Sí que és cert que al llarg d'aquesta matinada han tingut algunes precipitacions i un vent que encara bufava amb força, però no esperen que aquestes condicions es repeteixin al llarg del dia. Per començar, quant al cel, ens espera una jornada marcada per al sol. Sí que és cert que tindran qualque nígol, però ja no esperen les pluges que han tingut aquesta passada matinada. D'altra banda, quant al vent, tot i que de moment encara tenim qualque cop moderat, a mesura que ens acostem al migdia ja començarà a fluixar molt i, per tant, a darreres hores del dia ja tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les arreu del territori. I, d'altra banda, pel que fa a la temperatura, avui notarem una petita disminució de l'ordre de 2 a 3 graus aproximadament respecte d'ahir, esperant que els valors màxims d'aquesta jornada girin aproximadament entre els 14 i els 17 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 10 graus al Port de Sóller, 11 a Vilafranca i 12 a Marratxí. A Menorca, 12 graus a Llucmassanes i 13 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 13 graus a Sant Carles i 14 a Cala Jondal.
I són ara les 7:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanillas i Caterina Bain començant.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els municipis de Costitx i de l'Aro, a Mallorca, han condemnat i rebutjat l'intent d'assassinat masclista que hi ha hagut la matinada de diumenge. Al municipi del Raiguer de Mallorca, d'on eren la víctima i l'agressor desenes de persones, s'han concentrat a les portes del consistori. Les autoritats han llegit un manifest i s'ha guardat un minut de silenci com a mostra de respecte per a la víctima.
No representa Mallorca, Balears ni Espanya, i que és una vergonya aquest terrorisme masclista que cada dia, cada setmana s'està carregant a dones. S'han assassinat a dones per simple motiu de ser dones. I a més, la veritat és que és un poc macabre i tot pensar que això ha succeït la setmana del 25N.
Així condemnava els fets Llorenç Perelló, el batle de l'Aro, donant la seva intervenció també el seu homòleg costitxer, Toni Sales.
Amb una societat que volen que sigui justa i volen que sigui moderna, actes com aquest no hi poden tenir cabuda. Estan convençuts que s'ha de seguir en la conscienciació social.
Tot quan feia només unes hores que havien succeït l'intent d'assassinat i després de saber que la víctima està fora de perill, això una vegada l'havien intervinguda quirúrgicament a l'Hospital de Son Espases.
Recordem que l'exparella de la víctima, una dona de 35 anys, la va apunyalar al coll. Va ser a les 5 de la matinada quan ella sortia d'una festa amb amics que celebraven a una finca de Costitx. Quan va arribar al cotxe, l'home li va posar l'arma al coll. L'agressor tenia un ordre judicial d'allunyament de la víctima i després de cometre els fets va autolesionar. Ara, roman ingressat a l'Hospital Comarcal d'Inca i sota custòdia policial en espera de poder-lo detenir de manera formal i així poder passar a disposició judicial. Es tracta d'uns fets que han trasbalsat a la societat de les Balears, en especial als residents dels pobles afectats. La portaveu de l'Associació Dones en Dansa de l'Aro, Maria José Busquets, insisteix que és un problema social.
Estem consternades de que el terrorisme masclista ens hagi copejat de aquesta manera i tan a prop, i que realment volem deixar molt clar que això no és una xacra, és un problema social greu, que necessitem la implicació de tots i de totes, i que si realment estem avui aquí és per dir que l'Aro no pot tolerar agressions masclistes, que l'Aro ha de condemnar aquests fets i està sempre al costat de les víctimes.
També han condemnat els fets les principals autoritats polítiques. Són la presidenta del govern, Marga Proens, i el delegat del govern d'Espanya a les Balears, Alfonso Rodríguez.
Esos hombres que creen que las mujeres o son suyas o no son de nadie. Hay que erradicarlo, hay que combatir con todas las armas, con la formación, con la prevención y, por supuesto, con la justicia.
Qualsevol agressió masclista mereix també màxima condemna, rebuig i esperar que s'aclaresquin els fets.
El 900-17-89-89 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere a les Balears. També hi ha el 016 estatal, que no deixa rastre a la factura telefònica, però sí que s'ha desborrat del registre de trucades.
I demà farà 12 anys que va desaparèixer Malena Ortiz, l'adolescent de 15 anys, sense deixar rastre prop de Sant Ferrer a Calvià, com cada any. La mare, la padrina i altres familiars i amics s'han concentrat per recordar-la i especialment per reivindicar el dret de no ser oblidada.
El cas es va reobrir i la investigació continua activa i sota secret amb el manco una línia d'investigació. Marxa la mare de Malen, Natàlia Rodríguez, té la sospita que el o els responsables de la seva desaparició eren persones conegudes per la seva filla. Continua insistint en la necessitat d'incorporar a la investigació la unitat central operativa de la Guàrdia Civil, que ha participat amb èxit en la investigació d'altres desaparicions. Ara mateix li consta que són dos els agents a càrrec del cas. Declaracions durant la concentració aquest diumenge a Santa Ponça.
Son 12 largos y dolorosos años y seguimos como el primer día. Esta semana tuvimos una reunión con el coronel de la Guardia Civil. Volvemos a solicitar lo mismo de siempre, la intervención de la Unidad Central Operativa. Nos han dicho que han estado mirando el sumario de mi hija y demás, pero muchos dichos y pocos hechos.
La mare de Malena Ortiz reclama igualment que el Congrés o el Senat converteixi en llei l'Estatut de les Persones Desaparegudes amb l'objectiu de garantir i actualitzar els drets tant dels desapareguts com dels seus familiars.
I aquest diumenge també hi ha hagut una altra concentració, en aquest cas a Madrid. Estava convocada pel Partit Popular. El president d'aquesta formació, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a demanar eleccions avançades i intenta forçar la caiguda de Pedro Sánchez, incidint també en el malestar dels seus socis de govern. El líder del PP ha tornat a apel·lar com a principal argument a la corrupció que suposadament esquitxa el Partit Socialista i va plegar de vers 40.000 persones, segons la delegació de govern, 80.000 segons el Partit Popular, a la que va ser la setena manifestació a Madrid contra l'executiu espanyol. Una manifestació animava ovacions i aplaudiments a favor d'Alberto Núñez Feijóo al Temple de Devot a Madrid.
La concentració ha comptat amb una gran quantitat d'assistents que mostraven banderes d'Espanya i que han exhibit pancartes amb lemes com dimissió ja, separació de poders o independència judicial. És Alberto Núñez Feijóo.
Ni un dia més de abuso, ni un dia més de mentiras, ni un dia més de impunitat, ni un dia més de corrupció. Ni un día más de este gobierno, porque ellos han perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad.
A l'acte també ja està present la presidenta del govern, Marga Proens, que ha dit que el sanchisme ha estat condemnat.
Aquesta setmana el que hem vist entrar a la presó també és el sanchisme. És d'aquells quatre persones que varen pujar un peu jot per anar a fer campanya, són tres ja les que han estat o estan a presó en aquest moment, i l'altre és Pedro Sánchez. Per tant, jo crec que és el moment de deixar a banda les diferències, de deixar de banda fins i tot les diferents sigles i unir-nos tots els demòcrates, i per això estem aquí avui a Madrid.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha acusat el PP i Vox de tenir la mateixa manca de projecte per a Espanya.
Yo creo que el PP y Vox ya no disimulan, se manifiestan juntos, al lado, compiten por ver quién la dice más gorda de Pedro Sánchez y compiten también por ver quién tiene menos ideas para nuestro país.
7 i 12 minuts.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I també més d'un miler de treballadors autònoms han sortit al carrer aquest diumenge a les Balears per demanar millores. Segons la delegació del Govern Central a Palma, hi han participat 650 persones, el mateix nombre que ho ha fet també a Eivissa. El col·lectiu reclama unes millors condicions a la feina, sobretot pel que fa a les garanties i a les prestacions socials, per exemple, en les baixes mèdiques i en els permisos de maternitat. Aquesta convocatòria s'ha organitzat també simultàniament a una vintena de ciutats espanyoles.
Els autònoms es queixen de l'increment de la quota dels autònoms i asseguren que se senten no ofegats pels impostos que han de pagar i la burocràcia. A més, reivindiquen que sense ells el petit comerç moriria. A les Pitiuses, l'encariment del cost de la vida i la temporalitat laboral agreuja la seva situació. Són Joan Torres, Immaculada Sánchez i Alda Prado.
Aquí en Eivissa tenemos dos hándicaps. Uno es la estacionalidad y todo el tema de lo caro que es aquí vivir.
Cada vegada és més complicat. És una gota. Cada volta... Es mes, cada vuelta es mes, cada vuelta es mes.
No me da para contratar a alguien, ni siquiera para estar yo perfecta, la verdad.
A Palma, la protesta ha recorregut els principals carrers del centre de la ciutat. Manolo González és el coordinador de la plataforma d'autònoms a Mallorca.
Tenim una quota justa d'autònom, també que pagar per lo que realment facturam i no per lo que ens està demanant el govern, no? Això és, per exemple, podria ser una de les raons. L'altra, també que tenir si tenim una malaltia, que tinguem una seguretat jurídica, també que dir que ens pugui cobrir aquestes necessitats.
El col·lectiu ha deixat la porta oberta a noves protestes si les administracions no escolten les seves peticions.
I a partir de dia 1 de gener del 2026, les empreses i sobretot els autònoms viuran un canvi profund en la manera de facturar. Parlem del Verifactu, el nou sistema en què Hisenda vol rebre pràcticament a temps real totes les factures que s'emeten. Fins ara aquesta obligació era cosa de les grans empreses que disposen des de fa anys de sistemes tecnològics que envien automàticament les seves dades a l'agència tributària. Però ara el salt afecta també els petits, petits, lampistes, comerciants, professionals, liberals, tallers, bars, perruqueries, qualsevol activitat que generi una factura haurà de passar pel fisc.
La novetat és la immediatesa. Cada factura que un autònom generi amb el seu programa de gestió quedarà registrada i certificada amb un codi QR i un identificador únic i se n'enviarà una còpia a Hisenda, un sistema pensat per evitar manipulacions, res de reimpressions, buidatges manuals ni arxius que es poden modificar. Tot queda traçat, explicava Miquel Àngel García, president del Col·legi de Gestors.
És a dir, el que no vol Hisenda, evidentment, és que se creïn sistemes que permetin crear factures i després les permetin eliminar o crear, intentar amagar ingressos que realment s'haurien de declarar, d'acord? Això és bàsicament el que està perseguint Hisenda amb aquesta modificació de reglaments que afecten els sistemes informàtics de facturació.
Els gestors ho veuen com una evolució natural. Diuen que és un procés simple, que no té un afany recaptatori immediat i que, sobretot, vol reduir la competència deslleial, el famós treball en B, que perjudica tant qui està al dia com les arques públiques.
Si no em diria en aquest sentit, s'ha pensat d'una manera perquè tothom, tots els que hagin de complir, que ho facin, que complesquin, perquè les sancions són elevades. Però també pensant que, senyors i diputats, en el principi no serà dura, perquè el que persegueix és això, que se compleix aquesta normativa. No té una finalitat d'aquest tot.
Però els autònoms, molts d'ells, ho viuen d'una manera molt diferent. Expliquen que és una mesura desproporcionada que carrega sobre ells la digitalització forçosa. És a dir, diuen que qui fa les coses bé és qui paga el cost del canvi. Jeroni Valcarneres és el president d'UATAE, l'Associació d'Autònoms de les Balears.
La inversió és molt més gran proporcionalment. I aquí és on nosaltres posam esperar. Sí, està molt bé tot això i la mesura està molt bé i s'intenta simplificar, però en el final la proporcionalitat no és correcta. Si empleem el sistema i el software que ens posa a la nostra disposició a IAT, en el final el que hem de fer és no emplear el nostre per poder emplear el seu.
Cost de temps, de gestió, de formació i de programari, perquè Verifactu exigeix utilitzar sistemes certificats i això implica sovint canviar d'eina, d'equip o fins i tot de manera de treballar. Mentrestant, qui no factura o qui no declara del tot continuarà exactament igual, fora d'aquest radar, i temen que la bretxa entre els que poden assumir l'esforç i els que no s'eixampli.
I la temporalitat del sector turístic afecta i molt el volum de feina del CPE aquests mesos. Els treballadors del servei a les Balears no donen a l'abast amb l'increment de peticions de subsidis. El comitè d'empresa adverteix i lamenta que per molt d'esforç que facin hi haurà persones que no cobraran res fins passat Nadal.
Així ho ha explicat la presidenta del comitè d'empresa, Maria Fernández. Les plantilles són insuficients i la tecnologia s'ha convertit en un entrebanc.
Estamos cogiendo los últimos 15 días todas las solicitudes de la gente que viene manualmente, porque no hay ningún programa informático que funcione.
I per mirar de desembossar el servei de les Balears s'han incrementat plantilles i també s'està exportant feina a oficines de la península. Això, segons Fernández, tampoc no està ajudant a oferir un millor servei a les persones en atur.
El CEPE, nuestra dirección provincial, no les ha hecho curso. Encima, nosotros tenemos que atender a los que vienen para cobrar el paro, el subsidio o lo que les toque y enseñar a los nuevos. Es desesperante.
I la situació, com dèiem, és especialment crítica quan acaba la temporada turística. Per mor de l'allau de feina, algunes persones es podrien quedar sense cap tipus d'ingrés fins passat Nadal.
El que se ha quedado parado en noviembre, pues a lo mejor con un poco de suerte cobra el 10 de diciembre. Pero es que si no cobra el 10 de diciembre, ya no va a cobrar hasta el 10 de enero. Y nosotros no podemos hacer nada. ¿Que se están mandando expedientes para la península? Sí, pero si los programas no funcionan, no funcionan ni en Baleares ni funcionan en la península.
A les seus del CEPE, abans de les 9 del matí, es formen coes a l'entrada. Molts són fixos discontinus i es queixen que en determinats casos no cobraran fins dia 10 de gener.
De fet, aquesta és la crítica més important. Alguns, el més previsors o els que tenen ajuts per part de l'empresa, ho resolen bé i en temps. Però són molts els que depenen directament d'ells mateixos. mateixos i bé, perquè no tenen la documentació en el termini oportú o bé, perquè quan la tenen no troben cita, passa un mes i dos, a vegades sense cobrar res.
Bueno, normalmente mínimo un mes, pero hay años que, por ejemplo, estás dos meses sin cobrar tranquilamente, que ya me ha pasado. A mí y a mi chica nos ha pasado ya un par de veces.
Però, bueno, estan quasi dos mesos, si tens una ajuda, que has de fer feina de tot l'any per tenir un paro, això és vergonyós, per jo. Però, més una persona, si vull tota sola, si tinc qualcú que et pugui ajudar, si ho estàs de la vida, t'ha de estar molt malament.
I també es queixen que és molt i molt complicat aconseguir una cita i fer cada un els tràmits necessaris.
Sacar una cita aquí para el paro es un calvario. De hecho, ahora mismo, a las 9:00, tengo yo que sacar de cita a mi chica, que no va a cobrar hasta enero también. Hasta el 10 de enero.
Mem, és el primer pic que vinc aquí a demanar el paro i bé, tinc que demanar una llista d'espera perquè me cridin, perquè me posin a la llista de demandant d'empleo.
Sí, ahora cita es difícil. Difícil.
Claro.
Ellos abren, ahora todo está bloqueado, sí. Cita. Tiene que abrir a las 9.
Exacto.
Para entrar.
Pocs aturats, per tant, en comparació amb temporades anteriors de les xifres històriques i, en canvi, pels usuaris, massa dificultats. I 24.000 famílies de les Balears s'han beneficiat ja de l'eliminació de l'impost sobre successions. 3.600 ho han fet en els darrers 6 mesos. La immensa majoria no superen el milió d'euros.
I és que de cada vegada les famílies de les Illes opten per fer donacions en vida. Alejandro del Campo, advocat i assessor fiscal.
Digamos que aquí en Baleares los padres se pueden morir todas las veces que quieran desde el punto de vista fiscal. Toma, hijo, te doy esta propiedad de 500.000 euros. Puedes pagar el 1% según el valor que declares o el 0%. Al cabo de 2 años o de 3 años, el padre dice, toma, hijo, te dejo esta propiedad. Como ya me había renunciado a la legítima, si renuncias a otros derechos hereditarios, te paso estos otros bienes. Se hacen muchas herencias en vida con el temor de que algún día se armonice el impuesto de sucesiones en toda España y se incremente, se fije una tributación mínima.
Una bonificació fiscal, també l'eliminació de l'impost de successions que no compensa, ens diu tothom. De fet, gairebé el 20% la rebutja. És el cas dels que hereten, explica propietaris immobiliaris, per un valor de referència cadastral molt inferior al del mercat.
Los asesores les decimos, oye, no te vale la pena. O sea, si el inmueble vale 300.000 euros, Hacienda te deja declarar hasta un 20% más, 360. Pero si el inmueble vale realmente 500.000 euros, mi consejo es que aceptes el inmueble por 500.000 euros, aunque tengas que pagar el impuesto de sucesiones, que los primeros 700.000 euros es el 1%. Paga ese 1% sobre 500.000 euros, porque de esa manera podrás venderlo sin ninguna ganancia patrimonial en tu impuesto sobre la renta.
Així i tot, més de 24.260 famílies ja se n'han beneficiat en 1.618 en els darrers 3 mesos. La immensa majoria d'aquestes herències era inferior al milió d'euros. Antoni Costa, conseller d'Economia i Hisenda.
Alguns diuen que això és un impost per les rendes altes, per rics. No, és per les famílies de les Illes Balears, per aquells que reben herències pues d'imports inferiors a un milió d'euros, un 94% són herències, o han set herències inferiors en aquest import. Per tant, un impost que mentre hi hagi aquest govern no tornarà a les Illes Balears.
La mesura, de moment, ha suposat un estalvi total de 742 milions i mig d'euros.
I la cadena hotelera Barcelona haurà d'indemnitzar la societat promotora menorquina de Turismo, la propietària del Club Hotel Aguamarina de Serenal d'en Castell. Això fruit d'una sentència judicial en primera instància ratificada per l'Audiència Nacional per l'ús il·lícit de la marca Aguamarina en el seu hotel de Caladó.
La indemnització és, per tant, per danys i perjudicis i es comptabilitza amb l'1% de la xifra de negoci
obtinguda per l'explotació de l'Hotel Barceló Aguamarina de Caladó des del 1 de setembre de 2018, o en el millor dels casos pels condemnats des de juny de 2022. S'ordena a Barceló, per tant, la retirada del mercat de tot el material publicitari, també la cartelleria comercial o qualsevol altre suport que hagi servit per violar, diuen, el dret de marca de la marca de l'entitat mercantil menorquina. L'hotelera mallorquina ha demanat sense èxit en la caducitat total de la marca Club Hotel Aguamarina.
7:24 minuts, fem una pausa i vos parlem del Dia Mundial de la Sida.
Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El dia com avui, però, del 1981 es va diagnosticar el primer cas de sida. Per això cada 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra aquesta malaltia. Una efemèride que ha anat evolucionant amb la societat, amb els avenços mèdics i també amb el coneixement que té la comunitat sobre la malaltia. A les Balears l'any passat es varen registrar 97 noves transmissions i es va assolir la taxa més baixa de la història amb 7,87 casos per cada 100.000 habitants, una mitjana, però, que queda encara per damunt de la mitjana estatal, que en aquests moments és de 6,95 casos per cada 100.000 habitants.
Així és, però en aquest moment la majoria de persones de VIH tenen més de 50 anys i, per tant, requereixen una atenció integral perquè, a part de tenir problemes de salut física, també tenen necessitats emocionals. De fet, aquest és el lema triat per l'associació Ales per Enguany mateix. El coordinador és Joan Viver.
Molt important és el benestar emocional, poder acompanyar-les en el procés, en el final quan hi ha un diagnòstic, un procés de dol, i hem d'afinar molt bé també detectar aquestes qüestions.
I demà, ja a les 8 de l'hora baixa, la celebrarà una gala al Teatre Xesfordes de Palma, reclamarà una atenció integral per a les persones amb VIH, serà un esdeveniment gratuït, ple d'actuacions i també conduït pel dramaturg Quink Onela Góngora, amb l'objectiu de mostrar la realitat del VIH i la importància també d'una atenció integral.
I com sempre, darrere de totes les xifres que afecten persones, hi ha històries de vida. Avui ens acostem a una. És el testimoni d'en Ramon, un jove que va saber fa 3 anys que era seropositiu.
Va ser gràcies a les proves ràpides que ofereix de franc l'associació ALAS.
El 7 de juny, recuerdo. Fue todo como un balde de agua porque pues no me lo esperaba, no me esperaba ese resultado, pero me atendieron muy bien psicológicamente, personalmente.
La sida és una malaltia de transmissió sexual i de vegades no manifesta símptomes, així que la poden transmetre persones que no saben que en són portadores.
Decidí hacerme la prueba sin ningún tipo de síntomas, pero con la duda de que podía haber algo porque pues tenía prácticas sin preservativos.
Des del primer moment, Ramon va tenir suport psicològic i també logístic per part del personal especialitzat d'ALAS. Ara el virus és indetectable en el seu organisme i això vol dir que no el pot transmetre, tot i que la sida sigui una malaltia crònica, el seu missatge és aquest.
Que nos amemos porque cuando nos amamos buscamos prevención. Así como cualquier persona se puede cuidar de la diabetes, de la hipertensión, que esté haciendo deporte, evitando tanto azúcar y todas esas cosas, en esta parte sexual y en este tipo de enfermedades también es importante cuidarnos un poco más.
La investigació ha possibilitat que una malaltia que era mortal en els seus inicis ara sigui crònica. Per això i per moltes altres coses, el cas de Ramon és ben diferent al de les persones que van ser diagnosticades de VIH.
Y dicen que antes era totalmente terrible, tanto la cantidad de medicación que tenían que tomar, como el estigma de rechazo de las personas. Con el pasar del tiempo, cuando se dieron cuenta que pues no se transmite de sentarte con alguien o de si bebes en el mismo vaso, con la información que hay, pues se ha entendido que se puede vivir normal con tratamiento.
7:28 minuts, repassam ara el que diu la premsa avui. I fem un cop d'ull a les portades dels diaris editats a les Balears, pendents avui a Mallorca de l'apunyalament d'una dona a Costitx.
I era la portada també del nostre espai informatiu. Cada diari cerca nous detalls, intenta donar llum en aquest cas. Última hora em fan titular ben gros, combinat amb la manifestació dels autònoms. També Diari de Mallorca ho fa al contrari. Obre amb la protesta en aquest cas i amb un titular que diu que demanen al govern que deixi de contractar metges de família sense especialitat. I a baix detalla aquest apunyalament que diu que va ser al coll. Exdona, diu el diari, exalota, diu Última Hora. Del Digitals Mallorca Diari no en diu res. Parla del dia de la sida, que en parlàvem just ara. Hoquei Baleares destaca que la víctima està fora de perill i el segon titular insisteix en la nacionalitat de l'agressor. Ara Balears és l'únic que empra la paraula presumpta. La manifestació dels autònoms és també el tema central que trobem al diari d'Eivissa, amb una gran foto a la primera, el periòdico el mateix però només titular perquè la foto és pel futbol, i el Menorca a la seva avui diu que la indigència es cronifica allà a causa de la crisi de l'habitatge.
I pel que fa a la premsa estatal, molta política avui.
Efectivament, crida l'atenció que el País la dedica íntegrament al PP de Feijó. El Mundo, en canvi, fa una entrevista al fill d'Ábalos, que assegura que Santos Cerdán li va oferir d'obés al seu pare per de part del president del govern. Desenes de milers de persones contra Sánchez, diu també precisament La Vanguardia, amb una portada semblant a la del País. En canvi, avui l'ABC, que va a la seva, un poc alternatiu, dedica tota la portada a Catalunya, en concret a Silvio Riols, que diu que vol conquerir la seva terra i la descriu com secessionista radical, islamòfoba i de 8 llinatges catalans.
Hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars. Condemna a les Balears per l'intent d'assassinat masclista de la matinada passada a Costitx, a Mallorca. Desenes de persones es varen concentrar a nit en aquest municipi, també a l'Aro, per rebutjar l'apunyalament d'una dona de 35 anys, presumptament per part de la seva exparella.
La víctima està ingressada a l'UCI de l'Hospital de Son Espases, però està fora de perill. L'agressor, per part seva, està detengut a l'Hospital d'Inca, on el varen ingressar després d'autoagredir-se. L'home, que vivia a l'Aro, tenia un ordre judicial d'allunyament de la víctima. Maria José Busquets és la portaveu de l'Associació Dones en Dansa de l'Aro.
Estem consternades de que el terrorisme masclista ens hagi copejat d'aquesta manera i tan a prop, i que realment volem deixar molt clar que això no és una xacra, és un problema social greu.
I es retarden els pagaments dels subsidis de l'atur.
El motiu és el volum de feina que té el Servei Públic de Treball, el CPE, després de l'estiu, amb l'increment de les peticions de subsidis. La presidenta del Comitè d'Empresa, Maria Fernández, reconeix que les plantilles són insuficients i que hi haurà persones que no cobraran fins passat Nadal.
Estamos cogiendo los últimos 15 días todas las solicitudes de la gente que viene manualmente, porque no hay ningún programa informático que funcione.
I més d'un miler de treballadors autònoms es manifesten a les Balears per demanar millores.
Segons la Policia Nacional, a Palma han participat en la protesta 650 persones, mentre que Eivissa ho ha fet el mateix nombre de participants. El col·lectiu reclama unes millors condicions pel que fa a les prestacions socials. Aquesta convocatòria s'ha fet també a una vintena de ciutats espanyoles.
I també aquest diumenge més de 40.000 persones, segons la delegació del govern, 80.000 segons el PP, s'ha plegat a Madrid contra l'executiu de Pedro Sánchez.
Estaven convocats pel Partit Popular, el president de la formació, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a demanar eleccions avançades per la corrupció que suposadament esquitxa el PSOE.
Ni un dia més de abuso, ni un dia més de mentiras, ni un dia més de impunidad, ni un dia més de corrupció, ni un dia més de este gobierno, porque ellos han perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad.
A l'acte també hi va participar la presidenta del govern, Marga Proens.
I 24.000 famílies de les Balears s'han beneficiat ja de l'eliminació de l'impost sobre successions. 3.600 ho han fet en els darrers 6 mesos.
L'advocat i assessor fiscal Alejandro del Campo diu que l'eliminació de l'impost de successions no compensa a tothom. De fet, explica que gairebé el 20% la rebutja, com és el cas dels que hereten propietats immobiliàries amb un valor de referència cadastral molt inferior al del mercat.
Se hacen muchas herencias en vida con el temor de que algún día se armonice el impuesto de sucesiones en toda España y se incremente, se fije una tributación mínima.
I avui, en el Dia Mundial de la Sida, vos hem acostat una història de vida. És el testimoni d'en Ramon, un jove que va saber fa 3 anys que era seropositiu.
El primer any és un poc la incertidumbre, què pot passar, què no pot passar, les analítiques, que tot vagi bé amb el medicament per ser indetectable. I quan ve aquest procés del primer any, en quant a medicació, se supera, és tot meravellós.
A les Balears l'any passat es varen registrar 97 nous contagis i es va assolir la taxa més baixa de la història amb 7,87 casos per cada 100.000 habitants. I tancam aquest repàs dels titulars amb la previsió del temps per aquest 1 de desembre. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui iniciant l'hivern meteorològic amb unes condicions molt tranquil·les. Deixem enrere aquesta inestabilitat que han tingut a primeres hores de la jornada i avui ens espera una jornada molt assolellada arreu del territori. D'altra banda, quant al vent, de moment encara tenim qualque cop moderat de vent de gregal, tot i que amb el pas de les hores, a partir del migdia, aquest ja haurà fluixat molt i, per tant, a darreres hores d'avui ja tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les arreu del territori, tot i que durant la primera meitat de la jornada encara tindran qualque redol de forta maror al nord de cada una de les illes. I a tot això li haurem de sumar una baixada en el termòmetre, esperant que avui la temperatura màxima baixi de l'ordre de 2 a 3 graus aproximadament respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin entre els 14 i els 18 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Menorca 11 graus a Sant Climent i 13 a Cala Morell. A les Pitiuses, 13 graus a Sant Antoni i 14 a Eivissa. I a Mallorca, 10 graus a Manacor, 11 a Sa Pobla i 12 a Palma.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 35 minuts de les 7 del matí. Encetam els esports i ho fem parlant, Miqui, del Mallorca, que tanca la jornada a només un punt del descens.
Sí, després de l'empat a 1 contra l'Osasuna, el conjunt vermell suma 13 punts, un més que el Girona, que marca el descens i que nit va empatar 1 contra el Real Madrid. El Mallorca tornarà a jugar divendres, ho farà al camp del COE, l'Oviedo. Abans, però, el conjunt de Arrasate afrontarà la Copa del Rei. El Mallorca visitarà demà a les 7 al camp del Numancia, equip de la segona federació. Els sorians ocupen la quarta posició del seu grup en zona de play-off d'ascens. El Mallorca farà avui el darrer entrenament abans d'aquest partit de Copa i parlarà el tècnic Jagoba Arrasate. La roda de premsa la podreu escoltar a partir de la 1:05 al programa Esports 3. I a la primera federació, a la fi, primer triomf de l'era, Miguel Álvarez a la banqueta de la U d'Eivissa. El conjunt eivissanc va superar a l'Algeciras per 3-0 en dianes de Davo, Fran Castillo de penal i també Sofian, 3 dianes que serviren per retrobar-se amb la victòria. Ara, el conjunt eivissanc se situa en 18 punts, a 2 del descens i a 4 del play-off descens. És el tècnic de la UD, Miguel Álvarez.
Pero solo hemos conseguido una victoria. La tranquilidad de esta victoria, por lo menos, nos va a relajar. Y bueno, pues sobre todo, creo que hay dos aspectos muy importantes: que seguimos siendo muy fiables a nivel defensivo, aunque nos hacen alguna cosa. Y después que han marcado tres hombres que era importante que marcaran. Y además, goles bonitos, ¿eh?
I a la segona federació, l'Atlètic Balears ha estat l'únic equip balear que ha aconseguit la victòria. Aquesta jornada va guanyar per 1-2 al camp de l'Atlètic Lleida. De la resta de resultats de partits jugats ahir, l'Andratx va empatar a 2 al camp del Torrent i empat a 0 en el derbi balear entre el Poblense i la Societat Esportiva Eivissa. Aquestes són les valoracions del tècnic del Poblense, Òscar Troya, i també del tècnic de la Societat Esportiva Eivissa, Raúl Casany.
Sabíem que anava a ser difícil. Bueno, endur-se el punt cap allà, que sempre és bo en casa del líder, en un Poblense que està molt fort, que està molt enxufat i que per això va líder, perquè està fent les coses molt bé. Altres, pues bueno, a replegar el punt i a treballar en casa, que és on tenim que fer molt fort.
Hemos hecho méritos, hemos dejado muy lejos de nuestra portería primero al rival. Hemos presionado bien, hemos robado bien, hemos generado bien, hemos tenido situaciones hasta en la última jugada. Hemos tenido alguna decisión un poco rara también arbitral, pero creo que el equipo estuvo muy bien, nos faltó el gol, y sin gol, sin acierto, pues no puedes sumar de tres.
El Poblense continua líder del grup 3 amb un punt més que el Barça Atlètic i l'Atlètic Balears. I el Porreres també va empatar 0 contra el Reus. El mallorquín són coers a 4 punts de la permanència. És l'entrenador del conjunt porrerenc, Jaume Mut.
Bueno, evidentment nosaltres volíem guanyar, però jo tinc ben clar que quan no pots guanyar intenta empatar. I jo crec que el Porreres no ha estat inferior en el Reus. Ha sabut sofrir en moments si el Reus mos ha somes, però això és part dels partits de futbol i jo crec que en aquests moments havien sabut fer molt bé.
I en futbol sala, l'Illes Balears a Palma afronta avui vespre un partit clau al pavelló de l'Indústria Santa Coloma, un duel avançat de la 13a jornada que es disputarà a les 8 del vespre a Santa Coloma i arriba amb la necessitat de victòria per als mallorquins si no volen que es compliqui la seva classificació per a la Copa d'Espanya de futbol sala. Antonio Vadillo és el tècnic del Palma.
Con dos partidos de los tres que nos queda, si los sacamos adelante estamos seguros. Con 4 puntos muy probable, con menos de 4 puntos es muy difícil que estemos, ¿no? A partir de ahí pues lo tenemos en nuestra mano en este sentido. Entonces cuando es una cosa que depende de ti y vamos, yo creo que en este sentido somos todos conscientes, ¿no? de la dificultad que va a tener. Por eso digo, decía anteriormente que el partido de mañana es una final.
Aquest partit importantíssim començarà a les 8 entre el Santa Coloma i el Palma i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Hi ha un voleibol victòria plàcida de la Barca Menorca per 3-0 davant el Socuellamos, un triomf que permet a l'equip de Bell Llorenç mantenir-se líder a la classificació i recuperar sensacions abans de la tornada de la CF Cup de dimecres. El tècnic del conjunt menorquí Bell Llorenç destaca el bon partit de les seves jugadores.
L'esforç físic que ha fet l'equip ha estat espectacular, sobretot perquè era un Kiel que venia de guanyar 2 partits i ha començat molt fresc, amb les idees molt clares i jugant molt bé. Bueno, al final de primer set aquest ens ha ajudat a ficar mos, perquè era un dia de patir un poc, no?
I acabem amb pàdel. Gemma Triay i Delphi Brea han perdut aquesta matinada el Major de Mèxic. La menorquina i l'argentina han caigut contra Claudia Fernández i Bea González per 2-16-0 amb uns parcials de 6-2 i 6-4.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:40 minuts.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
I són ara les 7:42 minuts. Anem a la primera entrevista de l'informatiu matí, que avui la dedicam al nou cas de violència masclista a les Balears.
Una dona està ferida greu, en s'ha apunyalada per la seva exparella. Està ingressada a l'Hospital de Sant Espases, fora de perill. L'home que tenia una ordre d'allunyament està detingut. Margalida Moll, portaveu del Lobby de Dones. Bon dia.
Bon dia.
Què és el que falla perquè un home que té un ordre d'allunyament acabi agredint finalment la víctima?
Primer, les primeres paraules, i a més en nom del Lobby de Dones, és més la profunda consternació i espero que recuperi la víctima, i una forta abraçada a tots els familiars i tots els amics i amigues de la víctima. El masclisme mata. Què falla? A vegades el sistema judicial no fa una valoració de risc correcta, les mesures cautelars. De vegades faltava més una valoració més de quin era el risc davant el que era l'entorn de la víctima, i cal posar tots els medis possibles perquè, diguéssim, se faci. Diguéssim que entre tots, que és un problema extremament greu, la violència masclista, estem parlant de la violència exercida cap a les dones, per simple fet de les dones, en el marc de lo que, en aquest cas, d'una exparella, d'un sistema de relacions de poder dels homes cap a les dones. Les pulseres telemàtiques són una necessitat. Veiem que quan hi ha ordres d'allunyament, veiem que cada tres agressors fa un incompliment, diguéssim, d'aquesta ordre d'allunyament. Per tant, no reconeix autoritat judicial i ni li importa la vida de la víctima. Per tant, cada vegada que hi hagi un incompliment de l'ordre d'allunyament s'ha de denunciar perquè l'escalada de violència, diguéssim, s'incrementa. Estem davant un cas greu. El març va morir una Joana de 79 anys de Puigpunyent. Entre tots i totes hem de lluitar, hem de fer que sigui una corresponsabilitat de que puguem protegir, podem visualitzar qualsevol cas de violència masclista. Moltes vegades les ordres d'allunyament el que fan és reforçar el poder de l'agressor. Per tant, quan hi ha aquest incompliment per part de l'agressor, és a dir, que no reconeix aquesta autoritat judicial. Per tant, cal denunciar amb rotunditat qualsevol, diguéssim, mostra de violència, aquest cas d'extrema violència que s'intenta assassinat a una dona.
Denunciar és una de les claus. Veiem també com els casos de violència masclista, els assassinats, continuen augmentant a l'Estat espanyol, que és el que es necessita per avançar en aquesta lluita contra la violència masclista, que és el que manca.
Conscienciació és una corresponsabilitat de tota la societat, de prevenció, la coeducació és essencial. És a dir, és una tasca de tots i totes dins la nostra petita esfera de l'entorn laboral, l'entorn, diguéssim, social, tot allà on ens moguem, estar sempre vigilants i estar sempre, diguéssim, de posar l'alarma davant qualsevol indici de possible agressió o possible escalada de violència masclista. Per tant, la prevenció, la coeducació és fonamental, i com més les institucions treballin en la tasca preventiva, més ajudarem a la societat a fer una societat més justa i més igualitària. Per tant, sí, cal incidir. I ara, davant d'un intent d'assassinat, cal fer una valoració, de tots els agents que intervenen davant del sistema de protecció per millorar, diguéssim, aquesta protecció. I, per tant, aquí, diguéssim, de cara a la valoració de risc, si, diguéssim, fer aquest incís de les mesures cautelars. I vull recordar que des de 2009 tenim les pulseres telemàtiques per controlar els maltractadors, pulseres que funcionen, pulseres que ens donen la geolocalització dels agressors, i, per tant, i que a quan s'incompleix l'ordre d'allunyament, envia una alerta en el centre, el que és el centre de control de mesures telemàtiques d'allunyament, i per tant se posa, se dona servis immediat a la geolocalització, a la policia, i posa en funcionament tot el protocol. Per tant, anem a posar totes les mesures i Cal veure aquí què ha passat, si el sistema judicial va fer una valoració no suficientment d'avaluar el risc, si eres correcte, i, per tant, les mesures cautelars han de ser molt contundents. I davant una ordre d'incompliment d'allunyament s'ha de ser contundent.
Margalida Moll, portaveu del Lobby de Dones, gràcies per haver estat avui en directe a l'Informatiu Matí.
Moltes gràcies.
7:48, repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. Començant parlant de la trobada d'alt nivell que tindrà lloc avui contra l'expansió de la pesta porcina africana, el Ministeri d'Agricultura ha convocat la Generalitat de Catalunya i també el sector ramader del porc.
Serà 4 dies després de la confirmació dels primers casos de pesta en exemplars de porcs senglars. N'han trobat prop d'una quinzena de morts a la mateixa zona, a la serra de Collserola. Això representa el primer brot de pesta porcina africana a Espanya des del mes de novembre de l'any 1994. Val a dir que l'estat espanyol és el primer productor de carn de porc de la Unió Europea i el tercer de tot el món. Exporta anualment per uns 8.800 milions d'euros, dels quals prop del 60%, uns 5.000 milions, es destinen a la Unió Europea, precisament. Uns milions d'aquestes exportacions que corresponen a les vendes de la Xina. La Unitat Militar d'Emergències, la UME, ja s'ha desplegat per Catalunya a fi d'ajudar a assegurar que el brot no arriba a les granges de porcs. Òscar Ordeig és conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Avui mateix ja hem demanat el desplegament de la Unitat Específica Cinegètica de la UME. Per tant, ja hem demanat, hem fet la tramitació formal per tal de que els especialistes cinegètics de la UME es puguin incorporar també en aquestes tasques especialistes, i molt important que les fem de manera coordinada i ràpida.
Mentrestant, Taiwan i Mèxic han suspès les importacions de carn d'Espanya pel brot de pesta porcina, mentre que l'Equador intensifica els controls en els aeroports.
I avui també són notícia les declaracions de l'exconsellera de Justícia Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Prades, investigada per presumptes delictes d'homicidi imprudent a la investigació de la DAN. Admès que el seu major error va ser no haver dit a Carlos Mazón que anés immediatament al CECOPI.
Se acercaba la fecha del aniversario y el señor Mazón empezó a hacer entrevistas y en algunas dijo cosas que no eran verdad. Y me armé de valor para decirle, no presencialmente ni personalmente porque fue por teléfono, que quería que dijera la verdad. Que no lo hiciera ni por mí, que lo hiciera por las víctimas.
En una entrevista a La Sexta, Prades s'ha dit que desconeix què va fer l'expresident valencià durant les hores crítiques de l'emergència amb un balanç de 229 morts.
Prades va dir que hauria estat necessari que el màxim representant de la Generalitat hagués estat present en el centre d'emergències. A més, l'exconsellera d'Emergències, precisament, ha revelat les dificultats que va tenir per poder-se comunicar amb Mazón el dissabte fatídic.
I concentració avui en memòria de les dues adolescents mortes a Jaén.
La policia continua investigant per aclarir unes morts que han commocionat l'opinió pública. Les menors de 15 i 16 anys van ser trobades mortes en un parc al centre de Jaén. Els cossos no presentaven signes de violència. Els investigadors manegen com a principal hipòtesi la mort per suïcidi. La investigació, que intenta esclarir si les morts han estat relacionades amb un cas d'assetjament escolar, estan sota secret de sumari. El centre escolar, en tot cas, allà on estudiaven les menors, ha expressat el seu dolor. S'afegeix avui al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Jaén.
I de l'exterior, després de dies d'escalada de tensió, el president dels Estats Units, Donald Trump, confirma converses telefòniques amb Nicolás Maduro.
Ara el president de nord-americà descarta que el seu anunci sobre el tancament de l'espai aeri veneçolà sigui el preludi d'una intervenció militar. Recordem que Trump va declarar fa només uns dies que l'espai aeri sobre Venezuela estava completament tancat en un pas més cap a una possible invasió per terra del país llatinoamericà amb l'objectiu de detenir narcotraficants. Declaracions de Donald Trump hores després que el govern de Maduro alertés que els Estats Units havien desplegat 14 vaixells i 15.000 efectius militars a la regió del Carib i que aquestes forces havien fet més de 20 bombardejos contra suposades embarcacions de narcotraficants.
I avui també ens fa enressò del posicionament del Papa en la guerra Israel-Palestina.
La Santa Sede ja de diversi anni públicament
appoggia la proposta di una soluzione di due stati.
Diu Lleó 14 que l'única solució al conflicte és la creació d'un estat palestí, però adverteix Israel encara no l'accepta. Paraules del pontífex en el seu viatge de Turquia al Líban.
A més, el papa ha avalat la mediació del president de Turquia a la crisi de l'Orient Mitjà i a la guerra d'Ucraïna.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Les noves tecnologies podrien ajudar a estalviar fins al 80% de l'aigua consumida a les Balears i per això les darreres novetats en aquest sentit, especialment pel que fa al sector turístic, es presentaran a partir de dijous al tercer fòrum d'aigua i de turisme. Entre les iniciatives presentades destaca WaterShift, un projecte que cerca reduir de manera notable el consum d'aigua a les piscines d'hotels i d'habitatges privats.
El sistema proposa dues vies principals: cobrir les piscines per disminuir la pèrdua d'aigua per evaporació, una mesura més complexa per als hotels, que en fan un ús continuat, i d'altra banda, optimitzar els filtres i els processos de neteja, una tecnologia que pot arribar a reduir fins al 80% del volum d'aigua necessari en funció de cada instal·lació. Joan Miquel Mates és el director del clúster de la indústria química de les Illes Balears.
Una piscina particular, tu l'estàs utilitzant una hora en el dia, tal vegada dues. Llavors, la resta del temps la pots tenir coberta i evitar el procés d'evaporació. En canvi, una piscina turística no té sentit tenir-la coberta perquè constantment hi estan nedant els turistes. A hotels hi ha que treballar amb el tema de rentat de filtres, que és el major consum que tenen, juntament amb les fuites.
Per l'estalvi d'aigua als hotels, també es presentarà l'estudi de la UIB en col·laboració amb cadenes hoteleres per influir en el comportament dels turistes a l'hora de fer un ús responsable de l'aigua. Erika García, del Departament de Sostenibilitat de Garden Hotels.
Algunes d'aquestes intervencions han consistit en paratines informatives, un rellotge d'arena en forma de gota d'aigua de 5 minuts. Estava aferrat a la mampara de la dutxa i el client podria, d'alguna manera, interactuar amb aquest element per controlar la durada de la dutxa. Com hem anat fent és anar avaluant si aquestes habitacions reduïen el seu consum comparant amb una sèrie d'habitacions que han estat, diguéssim, un grup de control.
Les darreres dades del cadastre de 2024 indiquen que a les Illes Balears hi ha 75.000 piscines. D'aquestes, 2.000 corresponen a establiments hotelers i 115 són piscines municipals.
I el Consell de Mallorca emet un informe favorable al canvi de les normes subsidiàries de Sineu per instal·lar explotacions ramaderes en sòl rústic, no només les avícoles.
Això arran de la polèmica que hi va haver per mort del projecte de construcció d'una macrogranja en aquest municipi. La nova normativa posa límits a la grandària de les granges, també a la distància mínima a la qual s'ha d'ubicar respecte del poble. El test definitiu en tot cas s'aprovarà d'aquí a poc. Maria José Frau és directora insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca.
Evidentment, segons les consideracions que dirà Agricultura, però sí que en aquest moment el que és la part urbanística, les normes subsidiàries del terme de Sineu tendran a acotades aquest tipus d'explotacions.
I polèmica modificació de la normativa de circulació de l'Ajuntament d'Eivissa. Els usuaris creuen que serà de difícil aplicació, sobretot la norma que estableix que es podran retirar de la via pública aquells vehicles que hagin estat més de 3 dies aparcats al mateix lloc. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
Abans es podia aparcar al mateix lloc fins a 15 dies i ara s'han reduït a 3 a tot el municipi d'Eivissa. Els usuaris, però, no ho veuen gaire clar.
Verdament que hi ha molts cotxes semiabandonats que se tiren períodes llargs en la carretera ocupant un sitio, i això també és un problema. Tal vegada això és una manera de regular-lo també. Se es visto por este lado, sí.
Lo han reducido bastantes días, no me parece nada correcto, la verdad.
Porque los parkings son para darle fluidez y que pueda aparcar toda la gente.
Altres ho veuen de difícil aplicació.
Parece una medida irreal, porque no creo que tenga capacidad ejecutiva para hacer cumplir esa norma. Y si un coche, por ejemplo, sale por la noche y vuelve a aparcar en el mismo sitio, ¿cómo controlan eso?
Todas esas cosas que dice el ayuntamiento está muy bien, pero luego hay que aplicarla y eso es muy complicado.
L'Ajuntament apunta que aquesta norma va dirigida a cotxes que tinguin aspecte d'abandonament i manquin d'ITV i assegurança. Volen afavorir la rotació i evitar l'acumulació de vehicles abandonats. L'altra modificació és que les motos només podran aparcar a zones específicament habilitades i senyalitzades.
¿Qué pasa? ¿Que ahora se podía aparcar fuera de donde estaba marcado? Yo creo que no, que era ilegal. Me parece que es propaganda.
Sitio para motos específico donde no pueden aparcar los coches y sitio para coches, eso me parece bien.
Sí que es verdad que hay muchas motos mal aparcadas, incluso que ocupan más de una zona de parking.
El que tenga una moto, que la aparque en los sitios donde hay para poner la moto, pero no que la pongas en un medio i després no puc aparcar un cotxe que és més gran.
El consistori diu que l'objectiu és ordenar l'espai públic, millorar la mobilitat i reforçar la seguretat viària del municipi.
I dediquem aquests darrers minuts abans de les 8 del matí a Joaquín Sabina.
Como quien viaja loco de una yegua sombría.
Ara sí, la carrera de Sabina serà sempre al carrer de la Malenconia. Penja el bombí, es talla la cua com els toreros. Joaquín Sabina va fer a nit el darrer concert de la seva vida.
Yo sabía que era la última, así que este concierto en Madrid es el último de mi vida y por lo tanto el más importante de mi vida porque es el que en los años próximos recordaré con más emoción.
Posant que parlem de Madrid, d'un Movistar Arena, que no deixava de cantar per molt que el Flaco, que s'acomiadava amb els llums encesos i apuntant cap al públic. La ciutat que un dia li va dir hola, a nit va dir adeu, però ho va fer davant milers de seguidors i després d'una gira per totes les ciutats, també Palma, on ha volgut ser amb una llàgrima als ulls, però amb un somriure a la boca.
Amb aquella boca que tant va proclamar que era seva i que va perdre la veu fa estona per les ombres dels carrerons, però que encara té ala per dir tot el que pensa. El darrer concert de la seva vida, i per una vegada, no és un recurs poètic, és la veritat, i per això l'estadi no va saber si aplaudir tot d'una, però en el fi, a la fi, Sabina ho va fer com cal, assegut al tamboret, com en els bars, amb un tassó a la mà, amb un parell de capells a punt. Han estat molt de dies i moltes més de 500 nits les que acaben al Movistar, cantant a mitges amb el públic, Princesa, Yo me bajo una tocha, o aquest Calle Melancolia que escolten de fons.